Em sembla que les dues ponències tenen suficients punts de contacte com perquè tingui sentit agrupar el torn de paraules en un de sol abans de fer la pausa cafè. Per tant...
Bon dia. Jo he tingut la sort de conèixer en Corredor. O sigui, a casa la mare era mestra, havia estudiat a la Normal de Girona i devia ser més o menys del curs d'en Corredor. La mare i el pare eren del grup excursionista, i a casa es parlava no d'en Corredor, sinó d'en Corradi. I quan arriba la democràcia i a dintre de la Universitat de Girona es crea l'Institut de Ciències de l'Educació, que era el responsable del govern català, de la titulació dels mestres de català que no tenien títol, llevat dels històrics que tenien el títol d'en Pompeu Fabra. Aleshores hi havia en Josep Pallaca en l'ICE, que era el responsable pel que fa referència a tot el territori de la província de Girona d'organitzar els cursos de llengua i cultura catalana per donar el títol als mestres. I allà hi havia un... Jo hi era d'auxiliar administratiu, estudiava i tenia la sort de ser auxiliar administratiu. Aleshores, imagineu-se el dia que en Pallac diu avui vindrà en Corredor a veure'm. Clar, jo vaig aixecar unes orelles així perquè era la primera vegada que tenia allò la sort de veure'l en directe. Corredor en aquell moment era inspector. La Generalitat li havia donat el títol d'inspector i prou, sense saber gaire ben bé què li havien encomanat. Ell venia amb l'entusiasme, m'imagino, del català, de voler fer potenciar el català, però qui tenia l'autoritat dels cursos era en Pallac, vull dir, no era en Corredor. I jo vaig ser testimoni d'una, no d'una picabaralla, però per una banda d'una coincidència de tots dos amb la necessitat de potenciar el català a nivell social, però en canvi a l'hora d'organitzar els cursos i la formació dels mestres hi havia discrepància entre ells dos. I qui tenia el poder de decisió i de donar títols i d'organitzar cursos era en Pallac. I la sensació, vista pilota passada, la sensació que em donen a mi és que en Corredor va marxar amb un cert desencís perquè no lligava aquella il·lusió que ell tenia amb el que es va trobar, de fet, a la realitat d'aquí. I em sembla que això podia ajudar-lo també després a la seva crisi i al seu desencís, no només això, sinó moltes altres coses, però en aquest punt jo crec que això potser hi influïa. Això és el record que jo tinc d'en Corredor. Quan t'escoltava, a mi hi ha una cosa que m'interessa i que em preocupa, que és la història, no només d'en Corredor i de molts alumnes que varen passar per la Normal de Girona abans d'anar a Madrid i sentir l'Ortega i Gasset i d'altra gent. Hi ha una història de la Normal de Girona que la va fer en Joan Puigverd, que és la seva tesi doctoral. Jo crec que és una història que és bastant desconeguda per tots els gironins. I hi va haver un moment que a mi em dóna la sensació, pel que conec, que la Universitat de Girona, la Normal de Girona, estava a primera fila de la renovació pedagògica. Tu has esmentat a Miquel Santaló. Miquel Santaló, tu l'has esmentat com a polític, però Miquel Santaló era professor d'història, de geografia de la Normal de Girona. La noia que va posar la bandera republicana el 14 era un estudiant de magisteri. El primer alcalde republicà era un professor de la Normal. El primer president de la Diputació Provisional era en Cassià Costal, director de la Normal de Girona. O sigui, hi ha un grup, hi ha mossèn Jordà, que era capellà, però era el que va tenir la càtedra de català de la universitat. L'Elisa i la Pepita Orís, mestres de la Normal, van morir a l'exili, en Santaló va morir a l'exili. Hi ha una història d'aquestes que a mi em sembla que s'hauria d'estudiar, que queda per estudiar, sobretot el paper d'en Cassià Costal. El paper d'en Cassià Costal com a director, ara quan te sentien a tu i altres històries de la gent d'aquí, i pel que jo conec dels mestres exiliats que em parlen amb veneració, els de dretes i els d'esquerres, per fer una distinció clàssica. Mestres conservadors que reconeixen que ells varen ser bons mestres gràcies al mestratge d'en Cassià Costal. Jo crec que és una figura, després el va cridar la Generalitat a la Normal que va crear a Barcelona, però jo crec que és una figura de casa nostra de referència catalana amplíssima que encara ens queda per estudiar. I sentint, i a mi quan te sento tant a tu, se'm mou la consciència de dir, a veure qui estudia això, i ara em tiro rocs a la teulada perquè podeu contestar vosaltres, escolta, això toca als historiadors de l'educació, però jo crec que és d'aquelles figures que s'han estudiat poc i la seva influència jo crec que va ser molt general a tot el magisteri republicà de casa nostra.
Quina sort que coneguessis en Pallac i en Corredor i els veiessis discutir.
Jo volia fer una pregunta que no sé ben ni si es pot preguntar, és a dir, imagineu-vos si penso que es pot respondre, potser no, però... amb qui va aprendre a escriure en Corredor? No, no, no vull dir de lletra, no vull dir de nen petit, És que escriu molt bé, és que escriu molt bé. Ja dic, no sé si es pot respondre i no sé si ho puc preguntar, però a vegades, fins i tot des d'un punt de vista estilístic, fins i tot des d'un punt de vista, hi ha algú que t'empeny, que t'ajuda, jo que sé, aquestes coses, una tesi doctoral segurament que el va provocar, i el rigor francès, jo penso, la cosa així és més cartesiana, vés a saber, no? Si no el va influir molt. M'agradaria saber si en tenim algun indici, oi, de... qui va ser que, o ningú potser, és un que s'ho ha fet a través d'un sentit de la llengua molt acusat, i lectures. No sé, m'agradaria saber si al darrere de la seva bona escriptura hi ha algú o no.
Provant contestar la seva pregunta, ja que m'ho diuen, algú de manera precisa jo no li vaig sentir dir mai, no, que digués és l'influència de tal, no ho va dir-ho. I a més hauria de mirar, vosaltres que coneixeu, per exemple, els textos de l'autonomista, que van ser els primers, quina evolució estilística té, no, entre els primers textos i els que va escriure durant l'exili i més tard. Ara, això sí, el fet de... Vull dir que l'autonomista ja escrivia, no? Ja era molt jove, suposo que escrivia amb un estil una mica romàntic, com ho deia. Ell mateix ho deia, no? Ell mateix feia aquesta autocrítica de la qual heu parlat, que deia, era l'època que ho portava, aquesta manera d'escriure. No sé si va evolucionar molt, però el que han dit sí, l'exili, va ser aquestes coses de l'exili, que a vegades són tan terribles i a vegades són oportunitats, que li va venir llavors el fet de passar per l'educació francesa, que és molt i molt exigent, a la manera d'escriure, això sí. I és una de les coses que ell comentava, que com a mestre, no, com a mestre i com a formació de mestre, havia tingut això, ensenyar a escriure també als nens, no? Allò, escriure primer, escriure tres línies, una pàgina, etc., que és una pedagogia primitiva essencial. I mirava com a l'escola francesa ensenyaven a escriure això, una pàgina, després tres pàgines, després quatre, etc., etc. I segur que aquesta formació el va ajudar a poder donar més coherència o més a la seva manera d'escriure. Ara, un mestratge molt, vull dir, molt personalitzat, no sé, mirava molt Gide, això sí, sempre deia per ell, el seu mestre d'escriptura francesa era Gide, segur. Valéry era el pensament, la manera d'escriure no.
Sembla que sigui Valéry, però és Gide.
I no, sí. Perquè la part poètica de Valéry, que ell no era de poesia, no, no era el seu, la poesia no era el seu.
El pensament europeu
de Valéry. Ah, no, això sí. Això és Valéry, això és completament Valéry. Però l'estil d'escriure, ell deia que era Gide. Era Gide.
Per això el tradueix.
Per això el tradueix, per això té ganes de traduir-ho. Ell deia, per mi és el que escriu més bé la llengua francesa. Ara.
I en els anys 30 abans de la guerra sí que es nota una evolució molt clara quan va a Madrid. Quan va a Madrid hi ha un canvi a la manera d'escriure. Madrid llegeix El Sol i aprèn a escriure periodísticament. Llavors aquí havia viscut en l'ambient això Rahola, Miquel de Palol, que van fundar el 36 la revista Víctors, però quan va a Madrid, sota la influència d'Ortega, i a més a través dels articles del Sol, canvia radicalment la manera d'escriure. Guanyen maduresa.
Perquè ell parlem, però Ortega, i en era alumne, diria, però no és que tingués una relació especial, Ortega, no. Sembla, o sí?
No, no.
Va ser alumne.
Alumne.
I el citarà constantment, eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Perquè era molt fascinant, Ortega era molt fascinant.
De fet, no tenia relació especial perquè entén ningú, és que a mi mateix. La línia es trenca a partir de l'evidència, no a partir de...
Sí, sí, sí.
Però el que diu, el que aporta el Francesc Montero
El que aporta Francesc Montero de pensar en el sol i com un punt d'inflexió, per un costat, té a veure amb el fet del projecte periodístic en si de la família dels Ortega, però també el fet de dedicar-se al periodisme de manera ja explícita i, a més, amb un canvi de llengua. Llavors, a mi m'interessa molt veure els canvis de llengua com una oportunitat precisament per aprofundir en l'autotraducció com una manera de disciplinar l'escriptura. I en aquest sentit, la culminació seria precisament la disciplina de l'Eloquence Française, que ja és, diguem-ne, la culminació de tot procés imaginable en aquest sentit. Però crec que el punt d'inflexió és el periodisme i el canvi de llengua alhora. Cosa que, per exemple, també passa amb altres autors, és a dir, el Sagarra, que col·labora al Sol, el Josep Pla, que col·labora al Sol, Gaciel, que col·labora al Sol, o que col·labora a la Gaceta Literària. O sigui, aquests moments de passar a un altre espai periodístic i, a més, en una altra llengua, crec que són especials, no? I m'ha agradat molt que ho remarqués. Qui, perdó? Llegeix el Sol, perdó. Sí, sí.
No, però en canvi, en aquesta mateixa línia, quan heu dit les seves primeres intervencions de joaníssim a l'autonomista, oi? És que en Carles Rola també va aprendre a escriure escrivint en el diari del seu germà, l'autonomista. És a dir, aquest exercici, i quan un mira les primeres coses, que també tenia 9 anys, quan va començar, quan un va veient com va escrivint l'autonomista i com s'acaba, diem, és aquest escriu diferent. Canvia de llengua. Em sembla que l'exercici periodístic per a molts escriptors ha sigut un exercici fort. Entre les coses perquè ha exigit contenció literària. Sí. Ara en diríem que té caràcter, tants caràcters, llavors no ho deia. Però fer una columna que comenci, tingui desenvolupament i acabi, i que sigui breu, et fa que el llenguatge se't posi intens.
Ara hi ha poc caràcter en el periodista, en els periodistes en tots els sentits.
Sí, exacte.
El fet que escrivís El Destino, hi ha mostres a d'altres llocs de la gent que atacava els que havien escrit en El Destino. Jo recordo d'en Josep Pla, després, que anys més tard sortien escrits de gent d'aquí atacant en Pla per escriure Destino. En Corredor surt en aquesta llista també de dir que aquest senyor és col·laboracionista entre cometes o així, o no?
No, aquest... Abans ho he dit una mica de passada, no? Perquè no deixa de sorprendre per als esquemes que de vegades ens fem, que solen ser estancs o rígids, que algú que continuava vivint a l'exili, perquè continuava vivint a Perpinyà, exiliat, entenc jo, no? fins pocs anys abans de morir, que mentre continuava vivint a Perpinyà publiqués a Barcelona i publiqués a Destino, precisament. Cosa que crec que és saludable veure aquestes coses, de veure que hi havia més comunicació o intercomunicació. Jo crec que Corredor forma part d'un grup, probablement un grup, d'una colla de personalitats, per exemple penso en Clàudia Ametlla també, de persones que des de l'exili, decebuts per les lluites internes que continuaven malvivint, per dir-ho així, entre els cercles dels exiliats, fan un esforç d'aproximació i de possibilisme davant del que es podia fer des de Barcelona. Aleshores, tant l'Ametlla com Corredor, que són en principi antiplanians, per dir-ho així, anti allò que representaria un pla que passa de Mirador a Destino, que passa de català al castellà, però no en el sentit positiu que esmentava ara el professor Terry Cabra, sinó en el sentit que es venen al millor postor. Bé, fan un esforç d'aproximació i de possibilisme i comencen a dir què es pot fer des de Barcelona i des de l'interior, per tant, aprofitant el millor que donin les escletxes de la dictadura. I a partir d'aquí es posen a llegir seriosament Destino. Quan dic seriosament, vull dir de manera objectiva. I s'adonen que Pla i altres amb ironia de vegades, amb sarcasme, a vegades amb cinisme, però aconsegueixen dir coses que mai des d'una revista d'exili s'hauria sospitat que es podrien dir. I en aquesta aproximació, tant pel que fa a l'Ametlla com pel que fa al Corredor, hi ha una aproximació que acaba sent personal. És a dir, tots dos acaben, i això tenim les cartes a Palafrugell, a la Fundació Pla, tots dos acaben escrivint a Pla i confluint en aquesta mena de vena de catalanisme possibilista en castellà, no? I crec que això és interessant i saludable de poder-ho explicar, i tu mateix ho expliques en la presentació, no?
Sí, aquí hem de tenir en compte que podem parlar de que Corredor s'hi aproxima als anys 60, que demostra el seu interès per publicar Destino, però Corredor, per exemple, és amic d'Emili Vigo i d'altres intel·lectuals que han llançat uns articles, o sigui, quan Clàudia Ametlla, a través de, això ho dèiem, amb el pseudònim Domènec Montagut, el 1945, diu que s'ha de revisar el punt de vista cap a Destino, Emili Vigus i Eugeni Xammà salten al coll. Llavors, Josep Maria Corredor, en canvi, és d'aquest grup, és de la tertúlia de l'Ametlla, de l'Hurtado, de Ferran Cuito, i l'any 46 diu: en referència a l'actual i encara molt frenada represa d'activitats catalanes, s'ha produït, sobretot a l'interior del nostre país, una lamentable divisòria. Una divisòria entre els que voldrien ajornar tota publicació, representació teatral, concert orfeonístic, etc., fins a la caiguda del franquisme, i els que són partidaris d'aprofitar l'actual avinentesa i de no esperar nous i més o menys allunyats terminis. Diem, abans de tot, que un fet real indiscutible es sobreposa a les opinions particulars i a la discussió dogmàtica. Aquest fet és l'extraordinària vitalitat catalana, motiu bàsic pel qual Catalunya es distingeix per la possibilitat d'un perpètu renaixement. És a dir, està a favor, no l'any 60, el 46, ja està en aquesta línia de l'Hurtado, de l'Ametlla, per tant, però això no treu que pugui continuar cartejant-se amb Emili Vigo, amb Eugeni Xammà, si calia. Per tant, no és que ell expressi una crítica als anys 40, sinó que Destino havia estat una revista molt, molt, molt criticada.
I després hi ha Baroja, eh? I després hi ha Baroja, del qual jo he parlat abans. Ell és un barojià, no sé com ho hauríem de dir en català, i és a través de Baroja que acaba sent un lector fervent de Pla, perquè el veu com un deixeble de Baroja. I més enllà de les circumstàncies polítiques de la guerra o de la primera postguerra, finalment hi ha la valoració més objectiva de l'escriptor o de l'ambició literària.
No, jo volia dir que Corredor va escriure, per exemple, a Presència. El que no tinc clar és, va escriure a Serra d'Or? Sí. També. Molt?
Poc. Poc, però hauria volgut més.
Ell hauria volgut més.
Es queixava que li negava, que no li publicaven els articles.
Perquè, i les seves crítiques i les seves coses, bueno, no és res, ho dic simplement per saber, perquè ell no era, per entendre'ns ara, un montserratí. Ara deixem-ho formular així, no era un montserratí, però no hi tinc res a dir, em sembla esplèndid. Però com que hi va haver un moment que tothom escrivia Serra d'Or, també, ara diguem-ho així, oi? Així és que hi va haver un moment que aquella generació va escriure Destino, alguns, oi? Després hi va escriure gent molt inconcebiblement lligada a Montserrat, i van escriure Serra d'Or. Pensava, no recordava ara si havia escrit alguna cosa o no. Bé, d'acord, gràcies.
No, ja l'Aragó.
Sí, l'Aragó.
Ja
en
temps de l'Aragó.
Em penso que sí.
68...
Sí, exacte.
Sí, el primer contacte ja el va fer l'Aragó.
Si em permeteu, de fet, Terri, em sembla que totes dues ponències han insistit molt com a taló de fons en aquest caràcter atòpic, no sé, m'invento, és a dir, atopós, diguéssim, desubicat permanentment. Corredor era algú que podia alhora criticar, em sembla que ha sigut en Xavi Pla, que ha parlat de nucli catolicoide, marxistoide, associat precisament a la gent de Serra d'Or, és a dir, els Manent, i alhora ell insistia per publicar, és a dir, era algú que podia prolongar l'exili molt més que ningú, perquè recordem que l'any 81 va morir amb un carnet d'exiliat a la butxaca, l'any 81, sis anys després, per tant, de la mort del dictador i de l'acabament de la dictadura, i alhora defensar això que en Xavi deia, l'opció possibilista de continuar fent coses, és a dir, des de fora, però defensar que s'havien de continuar fent coses a dins. La qual cosa, a mi em costa molt d'imaginar, o més fàcil d'imaginar, com podien veure'l tots els que, potser sí que tradicionalment n'hem dit més els possibilistes, és a dir, els que a la primera que van poder van tornar, d'altres coses, perquè a l'exili s'hi morien de fàstic, perquè a l'exili qualsevol s'hi mor de fàstic, van tornar aquí, van fer el que van poder, i mentrestant van comprovar que aquest que hagués pogut tornar va decidir que ell no tornava fins que la situació no es normalitzés, perquè allò no era una situació normal. És que això ha de provocar forçosament una sensació de desubicació pròpia i en relació a la resta d'intel·lectualitat de l'època, brutal. I em sembla que és el que explica aquella llista de dicotomies tan maca que has fet entre Catalunya i Espanya, entre el Catalunya Nord i el Catalunya Sud, entre Utopia i Realitat, entre Ortega i Orts, entre militant d'esquerra però la no dogmàtica, etc. És que és corredor, és aquesta contradicció en potes, per dir-ho. Mm. És com a existència, com a vivència vital pròpia i alhora evidentment percebuda així com algú absolutament desubicat, permanentment desubicat, per què? Perquè fa pròpia la complexitat, perquè no en cap cas vol blanc o negre, sinó que sempre se situa en aquesta via intermitja, que és la via difícil, i això em sembla que és absolutament, tots dos ho han destacat, tots ho heu destacat, però és absolutament fonamental per intentar entendre com pot ser que encara a hores d'ara ens costi tant, de què? D'ubicar-lo. Periodista, mestre, filòsof, assagista, a l'exili, en francès deia entre el feixisme i el socialisme, el liberalisme, va, la vida al mig, sempre, i això ens costa, a vegades em fa pensar en Pau i Fabra, que em sembla que una mica va patir de la mateixa, especialista en Picasso, sí, poeta, també, assagista, també, narrador, també, llavors què? És a dir, tenim un país petit, potser, que necessita perfils molt ben definits, ben etiquetats, que ens siguin fàcils de posar, taxonomies simples, i gent com Corredor les desborda totes, aquestes taxonomies. I per això ens costa moltíssim, em sembla.
Per això ens interessa, no?
I per això ens interessa. Perdó, sí. Glòria.
Glòria, sí.
No ho sé si ho diré bé i si l'encerto, perquè jo sé molt poquetes coses sobre, avui he après moltes coses en aquestes dues hores sobre Corredor, però el que vull dir és amb això de si torna o no torna, què passa? A veure, jo diria que una de les possibles raons l'hauríem de trobar en el fet que ell ha fet una carrera acadèmica a França i té una feina a la universitat, i és una feina, per tant, pagada, que li dona una seguretat. No la té, aquesta seguretat. Però la feina a França sí que la feina a la universitat sí. Sí? Bé, això jo no ho sabia. Sí.
Sí, i tant.
Era francesa.
No, era els anys que per fer una carrera i tenir un sou a la universitat francesa es havia de ser francès. Ara ha canviat, no?, amb això d'Europa i tot això. Fa 10 anys, però no. Doncs ell tenia els títols acadèmics per fer la carrera, però s'hagués hagut de naturalitzar. I això no ho va voler de cap manera. Doncs va tenir, primer, el Liceu Aragó com a institut, el càrrec que en deien de lector, i el sou que correspon de lector, és a dir, pagat 10 mesos a l'any, amb un contracte renovat cada any, amb una inseguretat total. No, de cap manera.
En el sentit que n'hi ha d'altres que tornen, però encara que tinguessin una formació acadèmica, saben que aquí no podran exercir. No. El primer que torna sap que aquí no podrà fer res i que, per tant, bé, tornarà, però no li donarà feina a la universitat.
Se'n cuida d'haver-ne metge.
Això mateix, o ha d'anar tirant mà dels mecenes a uns i als altres. O quan l'Oliver torna, doncs també sap que no tindrà feina en un primer moment en un editorial. Simplement em plantejava si aquesta podia ser una possible raó. A mi em semblava que sí que havia tingut una continuïtat, diguem-ne.
No, sí, la continuïtat la va tenir, perquè es van renovar any tras any. Però la seguretat mai. El mes de setembre esperava sempre que arribés la renovació. I quan no arribava, havia de telefonar al ministeri, etc. I els primers anys, els 15 primers anys després, no, al final no, des de Madrid feien una gestió a París, al ministeri, perquè no li renovessin. Ah. I tornem-hi, cada any.
Sempre ajudant.
I llavors van ser alguns intel·lectuals francesos, com Marcel Bataillon, que intervenien directament en el ministeri perquè ells hi tornessin a renovar. Doncs cada any i durant anys la mateixa incertesa. No, això no, de cap manera.
Això vol dir que no tenia antiguitat.
No, res, no. Era això. Res. No, res, l'antiguitat no compta, no.
Els lectors són considerats professors visitants.
És això. És l'estatut d'això de visitants i becaris. I prou. I si s'hagués fet Francesc, no hi havia cap problema per ser francès, perquè al cap de 10 anys t'haguessin donat la nacionalitat sense problemes. Ell llavors sí, perquè tenia els títols acadèmics per ser professor, però no, no ho va voler. Per això. I va morir, com m'has dit, Oriol, amb el títol, amb el paper, tenia la carta de séjour resident privilegié. I prou. Tota la vida.
Sobre el que has dit, Oriol, de la contradicció.
Em sembla que som, també ho has indicat una mica, que som nosaltres qui veiem la contradicció, ell no. Ell no ho veia com a contradicció. Més aviat sospito que ell veia com a contradicció la nostra posició. Vull dir que la cosa és una mica més com sofisticada, diríem. Ell no estava en una posició contradictòria, nosaltres li veiem, però ell veia la nostra de contradicció. Em sembla que va per aquí.
Bé, és molt bé. Vinga. Esmorzar, doncs...